Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Bé, com sempre. Com sempre, de les dues últimes setmanes.
Vale. Com les dues últimes setmanes.
Això mateix. Bien. Bon dia, amics de Fila Zero.
Bon dia a tothom. Hem tingut Oscars, oi?
Hem tingut...
I han passat moltes coses.
Moltes
coses. Per les pel·lícules i pel cine ha passat de tot.
Sí, però jo et faig la reflexió que et vaig fer. Nosaltres vam dir Oppenheimer és...
Forever.
Forever. I les... com se diu? És que es diu Poor Things, Pobres Criatures.
Sí.
Forever. L'única que ens sap greu és la de la Luna.
Sí. Los asesinos de la Luna.
Los asesinos de la Luna. Això mateix, aquesta sí que ens sap greu. Ens sap greu pel Bayona, evidentment.
Sí.
Ens sap greu pel Berger dels ninotets aquells del cinema d'animació.
Bueno, dona, però...
Però Barbie...
Et va agradar, que Barbie no rasqués bola?
Sí, perquè des d'un primer moment vaig dir que aquesta pel·lícula vale, està molt bé com allò, però no és una pel·lícula d'Òscar.
A tu això de la Barbie... Això... Però si no l'has vist...
No, sé. Però no és una pel·lícula d'Òscar.
Heu vist com la tia és capaç de fer malbé una pel·lícula sense haver-la vist?
Però...
Bueno, això ho veieu cada setmana. Cada setmana se'n carreguen unes quantes.
Sí.
Avui ja n'hi ha una
la de terror Emma que... La Emma Stone està molt bé. Ei, és... De les úniques actrius que ha guanyat dos Oscars abans dels 35 anys, la Emma Stone. I el Cillian Murphy...
No serà que s'amaga l'edat, aquesta?
No, que és joveneta. Molt bé.
El Cillian Murphy ho fa molt bé, també.
El Cillian Murphy ho fa molt bé, i el Robert Downey Jr.,
també.
Que és el actor de repartiment, també ha tingut Oscar, també ho fa molt
també,
bé.
Sí, sí. Però bueno, aquesta pel·lícula, Oppenheimer, la vam vanagloriar de tota
sí.
manera, per davant i per darrere.
Exacte. I les Pobres Criatures, perquè ens va enganxar estan malalts, que l'havíem anat a veure abans de caure malalts. I la veritat és que si podeu, aneu-li, que totes aquestes les tornaran a posar perquè són Oscars. I a més, 7 una i 5 l'altra.
Ara és el negoci, ara és qüestió de posar-les, que la gent ve, m'entens?
Clar.
Va, Montse, comencem amb aquesta setmana... Amics de Fila Zero, aquesta setmana en tenim 9 de pel·lícules.
9, no, 10.
No m'enredis,
No.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perquè una que havíem posat resulta que ja no estaven a les estrenes i l'hem tret.
6, 7,
no se'n fia.
8, 9. Me l'has tret dels meus papers?
Home, clar.
Per
no confondre.
Ho veieu com no ens preparem el programa?
Bueno, va.
Ell va pel seu compte, roba els papers...
I ella pel seu. Vinga, comencem?
Comencem i hem d'anar de pressa.
Vinga, va,
home. Ja la meitat del programa. Comencem per la pel·lícula El Clan de Hierro.
Desde niño, la gente ha dicho que mi familia está maldita.
El Clan de Hierro és una pel·lícula anglesa. Està escrita i dirigida per Sean Dorkin, que el coneixem per la sèrie Sutcliffe, fins aquí. Els actors principals són el Zac Efron, del Gran Showman, Siempre a mi lado, o High School Musical, el Jeremy Allen White, de Shameless, The Bear, el Harris Dickinson, del Triángulo de la Tristesa, i el Holt McCallany, de Mindhunter o Ice Road. Parlo d'aquests quatre perquè són els quatre actors principals. Aquesta ha estat molt nominada a diversos premis i la veritat és que parlen d'un biopic esportiu, tu ja explicaràs, perquè està basada en fets reals, però en el que l'actor principal, que sempre ha fet unes pel·lículetes així com molt mitjanetes, doncs aquí es reivindica com a actor.
I com un actorasso.
Com un actorasso. Va. Què?
Bé, és un biopic esportiu. Està basat en la vida d'uns germans, que són quatre germans, Bon, Eric, que és el cognom, i aquesta família de lluitadors professionals són de lluita lliure, però professional. I aquests van fer història als anys 80. Van ser famosos i van tenir premis, etc. El Kevin, Bon, Eric, que és el protagonista, diria,
sí.
I els seus tres germans resulta que viuen a l'ombra dominant d'un pare, en Fritz, que també és el seu entrenador, o sigui, no és només el que els aixutxa a vinga va, sinó que és l'entrenador i per tant els
matxaca
contínuament.
És brutal, el tràiler ja és
sí. Bueno, és un pare dominador que fa d'entrenador i que té
la vida dels fills... Llavors és entrenador en lluita lliure, amb la qual cosa més matxaca encara.
Clar. Té la vida dels fills lligada per totes bandes. Bé, a través de la tragèdia i el triomf, els germans busquen la immortalitat en aquest món competitiu de la lluita lliure professional. És aquesta la història.
És molt dur. El tràiler ja és allò que dius...
Però té una puntuació de conya.
Sí, 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 no, no, perquè està molt bé, però tots aquests pares que fan d'entrenadors dels seus fills,
bueno,
en plan matxacar, haurien d'estar...
Bueno, jo li deia a un bon que treballava amb mi que tenia un fill que jugava a bàsquet, i em parlava, no, ahora lleva a mi hijo, a ver si va a un equipo mejor. I dic, tienes un hijo o tienes un caballo, tu?
Claro.
Que sembla que vulgui guanyar carreres.
Això ho et dic.
Doncs, bueno, aquest pare tenia els fills barallant-se...
A hòsties.
Per guanyar.
Molt bé, doncs anem a una altra, i aquesta és americana, i es diu Imaginary.
¿Cómo te sientes al volver?
Bien. Esta casa me trae buenos recuerdos. Tal vez mi lugar feliz pueda ser nuestro lugar feliz.
Imaginary està dirigida per Jeff Baldlow, que és el mateix director de Fantasy Island o Verdad o Reto. Està interpretada per la The Wanda Wise, de Jurassic World Dominion, Invasión, o Más dura ser la caída, el Tom Payne, de Walking Dead i El Médico, i la Tegan Burns, de Somos los Mejores, de Disney. Mira, la crítica diu, terror... És una pel·lícula de terror chapucero sobre un amigo imaginario. Jo aquesta ni he vist el tràiler. Ja pots explicar-la.
L'has castigat a no mirar-li el tràiler.
Claro.
A veure, aquí tenim a Jessica, una noia, que torna amb la seva família a la casa d'infància d'ella. I té una fillastra, la més petita de la família, que es diu Alice. Aquesta nena comença a agafar un carinyo especial a Chauncey, que és un os de peluix que hi ha allà al sòtano. Molt bé, en un primer moment, la Alice i el Chauncey s'entretenen amb jocs aparentment divertits, però de mica en mica es van tornant cada vegada més sinistres i més perillosos els jocs. A mesura que el comportament de la Alice es va tornant més inquietant, la Jessica, la madrastra, diríem, decideix, bueno, actuar, fem alguna cosa, no? Però quan intervé, se n'adona que el Chauncey, que és l'os de peluix, és molt més que un inofensiu os de peluix.
Bueno, se'ls havien acabat les idees amb els pallassos.
Bueno, i els ninots també.
I les nines de porcellana.
El muñeco diabólico.
Pues ja està.
Doncs anem per
no
una
calia.
Anem
a una altra. Vinga, i aquesta és anglesa. How to have sex.
Yo me meto.
Espera que me...
¡Vamos!
¡Que se mete!
How to have... Ho he dit malament, eh? How to have sex, com tenir sexe, és una pel·lícula escrita i dirigida per Molly Manning Walker, la mateixa directora de Hightown o The Scraper, i està interpretada per la Mia McKenna Bruce, de The Witcher, Vera o Vampire Academy sèries. De fet, és la primera incursió en les pel·lícules de largometratge. El Samuel Bottomley, de Sundown i de Todos hablan de Jamie, i la Lara Peake, de Final Score i Bypass. Aquesta pel·lícula ha estat molt nominada i ha tingut premis a millor direcció, millor pel·lícula, en diferents festivals. Està puntuada així, però el bo de la crítica és que diu que és una pel·lícula interessant, poc sensiblera d'aquelles de... sense els clichés de les pel·lícules que mostren adolescents que arriben a la maduresa. Una òpera prima de la directora que està molt ben portada. A mi, clar, jo ja no sóc un adolescent i quan la veig penso...
És que... A veure, això és un... Són tres noies britàniques que van de vacances a... i volen celebrar els seus rites d'iniciació. Vale? Volen beure, volen sortir de festa, volen lligar, i allò ha de ser l'estiu millor de la seva vida. Van a un poble de la costa grega i la festa no para, i contínuament es parla de tenir sexe. Però quan les tres joves s'han d'enfrontar a algo dolorós que no ens expliquen i sorgeixen alguns records incòmodes, es plantejaran què és realment tenir sexe i com al final el plaer passa per complaure's a si mateixes. O sigui, el plaer el tenen a les seves mans.
Molt...
No cal anar a Grècia.
No cal anar a Grècia, no cal anar a Grècia.
Ni emborratxar-se. No?
Jo tenies preparat?
No, però va sortir.
Molt bé, molt bé. Bé, doncs això, és d'aquelles pel·lícules que les mines i penses, mare meu, això...
Bueno, per la informació de què va, no és molt atractiva, perquè és una pel·lícula... El que passa és que depèn de com està tractat el tema, que és el que diu la crítica.
Sí. No, però està bé. Vale, doncs deixem aquesta i anem a una altra on també una parella de noies volen viure la vida, que de fet això ja ho vam explicar la setmana passada amb dues noies que també se n'anaven.
Sí, està ple, el cine està ple de noies que volen.
Jo suposo que és bueno, deu vendre el tema de l'empoderament de les dones independents que
bueno, no,
es busquen
jo
la
no
vida
és que, no és que vengui o no, però jo penso que la gent adolescent d'avui en dia s'atreveix més.
Sí, sí, sí. Tinc unes conegudes que estan donant la volta pel sud-est asiàtic soles.
Pues això. I en canvi, bé, quan tu eres jove no es portava tant, però quan jo era jove és que ni es portava.
Sí,
ni
sí,
tant,
no,
quan...
però és el desenfreno, és allò de... Nos vamos...
Vamos de fiesta, a veure, eh?
Sí, sí, és això. Però bueno, és igual. Anem, Hotel Royal.
Molt bé, aquí tenim la Hannah i la...
Espera. Ah. No, clar, no l'he presentat.
Ostres, perdona, ara sí que m'havia adelantat.
Pagan bien. Pero lo que hace que sea un poco duro es que esté en una ubicación tan remota.
Por lo menos habrá canguros.
Hotel Royal és una pel·lícula australiana. Està interpretada per la Julia Garner, que ens agrada moltíssim, la Julia Garner, que és la mateixa actriu de Quién es Anna, de Assistant, Ozark,
de
Americans.
Sí, sí, és bona aquesta noia.
És molt bona. I la Jessica Henwick, de El agente invisible, de Amor y monstruos o Puñales por la espalda. I les acompanya en el contrapaper, diguéssim, el Weaving, que ha fet els tres Matrix, V de Vendetta o Les aventures de Priscilla. Aquesta pel·lícula també va tenir nominacions i un premi al Festival de Sant Sebastián i diu que és provocadora realment, amb un ambient original i valent realment, una pel·lícula que subverteix les expectatives de l'espectador i que genera una tensió creixent, perquè és un thriller de fet.
Sí, l'altre en canvi és... No té misteri ni té intriga, diríem,
no.
La de How to Have Sex.
No, aquesta sí.
En canvi aquesta tenim Hannah i Liv, que són dues amigues americanes, nord-americanes, vaja, que se'n van cap a Austràlia en plan motxilla i manta. Es queden sense calés. La Liv, buscant viure una aventura, convenç a la Hannah, sempre n'hi ha una, que és més decidida que l'altra.
Sí.
Però tan decidida no deu ser que sempre es busca una altra
que li
per
faci...
acompanyar-la.
Exacte. Sí, sí.
Bueno, la convenç d'acceptar un treball temporal darrere la barra d'un pub que es diu The Royal Hotel, que d'aquí ve el títol.
Molt bé.
Aquest pub està en una localitat minera...
En donde Dios perdió el gorro.
Exacte. Que diu, en una localitat minera del Outback, o sigui, Outback. L'amo del bar, que és en Billy, i un grup de gent d'allà del territori, els ofereixen una desenfrenada introducció a la cultura de beure alcohol. Però aviat la Hannah i la Leif es veuen atrapades en una inquietant situació que de seguida se'ls escapa del seu control. No ens expliquen la situació, per això.
No, però el tràiler ja en tenim prou per veure com se'ns escapa.
Però és, aquesta és interessant,
sí,
també.
Sí, sí, no, a més té aquest crescendo, diu la crítica, no?
Bueno,
que pot estar bé.
Aquesta intriga.
Vinga, anem a una cosa més específica.
Va.
Radical.
Seguro todos saben. A pesar de que la primaria es obligatoria y gratuita, Más de la mitad de los niños de sexto no pasaron a secundaria.
Radical es una película mexicana y está dirigida por Christopher Zahler y Christopher Zahler, y a més també fa de guionista, de, perquè el que fa és transcriure un article que també ja ens explicaràs tu perquè és algo real. Aquest director ja va fer Padre Nuestro el 2007, Beautiful and Twisted el 2014 i alguns capítols de Ley y Orden, per tant té molt, molt poqueta filmografia. El paper principal l'interpreta l'Eugenio Derbez, que el van veure a Coda, que va ser aquella pel·lícula que va guanyar l'Oscar fa 2 anys, Un mar de enredos, o Cascanueces y los cuatro reinos, que també va estar molt en cartellera. Daniel Hutt de Paraíso i Les niñas bien, i una sèrie d'actrius ja mexicanes que tampoc no els hi conec massa la trajectòria. Està inspirada en una història real, i la crítica diu que a veure que el Derbe d'aquest actor mexicà que està espectacular. Ara tu ens l'explicaràs.
A veure, el protagonista és en Sergio Juárez Correa. És un professor que va desafiar el sistema educatiu creant noves formes d'ensenyar que inspirava els seus estudiants, o sigui, els donava ganes de fer, de descobrir coses. El 2011 va ser un any molt fort per la guerra contra les drogues. Estem en un poble a la frontera d'Estats Units-Mèxic, a la banda mexicana. I està ple de crims violents, de pobresa, de corrupció. El panorama educatiu, per tant, en aquest poble, fa pena. És un dels llocs on no portaries els nens. Porto el nen a Amèrica a estudiar.
No.
Depèn de quina Amèrica, no. Molt bé, un nou professor s'enfronta a tot això. I vas a ensenyar als alumnes de primària d'aquesta escola. Allà les portes es tanquen cada dia, les de l'escola, durant l'horari escolar, per protegir els nens de la delinqüència de la ciutat. O sigui, no sigui que entri algú amb una pistola i un altre que el persegueix. Amb una política institucional que prima la disciplina i l'obediència per sobre de l'educació, la motivació dels nens pues, per aprendre és mínima. I aquest nou professor no té totes les respostes, però fa tot el possible per fer descobrir a aquests nens un camí prometedor d'aprendre i de tirar endavant. Vista el tràiler,
sí.
L'escena de que
estos
no son bancos, estos son balsas,
sí.
Y sois 26 y tenéis que ir 5 en cada balsa, pero no, tenéis que ir los mismos en cada balsa.
Sí, yeah. Aprenen a fer yeah. foc i tot això. A mi m'ha recordat el maestro que prometió el mar. Bueno, és d'aquelles sí. experiències on l'ensenyament institucional, no? Que no
trist,
funciona, que no motiva, que no sé què, i llavors de quan en quan apareix una cosa excepcional.
Apareix un tio que és la llum.
Exacte.
I els nanos al·lucinen.
Això mateix, que hauria de ser lo normal.
Va, anem per una altra.
Doncs anem a una espanyola, que es diu Tratamos demasiado bien a las mujeres.
¿Y ese qué pueblo es?
Yo qué sé.
Conclusión, que estamos perdidos.
Pa' variar.
Vamos a tomar el pueblo.
¿Para qué vamos a tomar el pueblo si estamos huyendo a Francia?
¿Pero quieres dejar de interrumpir?
Estará ahí hasta el día que mueras. Y después.
Tratamos demasiado bien a las mujeres, una película dirigida per Clara Bilbao. És la seva primera pel·lícula com a directora. Sí que havia treballat a l'equip tècnic, per exemple, de Machabel, de Los favoritos de Midas, de La enfermedad del domingo, del proyecto Lázaro, per tant, algú que té ja un bagatge important. I la pel·lícula està basada en la novel·la de Raymond Queneau. La interpreta en el paper principal la Carmen Machi, que ja la tenim afillada al programa, Aida, Siete vidas, Ocho apellidos, Perdiendo el norte, per tant ja d'allò. Tenim l'Antonio de la Torre, que també ja és un habitual, La isla mínima, El reino, Que Dios nos perdone. Tenim el Luis Tosar, que ja no li penso dir la filmografia. Per tant, tenim aquí un ventall d'actors bons. I la crítica parla de una revelació contra els tòpics del cinema espanyol. Una pel·lícula inclassificable i provocadorament anormal de la mà de la Carmen Machi.
A mi m'interessa aquesta pel·lícula. Sí. Tot i que la valoració que hi donen no és gaire
no, alta. No, però en canvi...
El tema és boníssim. A veure, i bueno, el tema i veure el tràiler.
Sí, sí, sí.
La pel·lícula va de Remedios Buendía. Remedios Buendía és una dona, ja... Bueno, és la Carmen Machi. Que és una firme defensora de su pàtria. I que pensa lluitar contra quien haga falta per defender a la pàtria. Molt bé, un dia, a la tardor del 45, per tant, s'ha acabat la guerra civil i s'ha acabat la guerra mundial, just recent acabada, es produeix un atac d'un grup de maquis que han tingut la mala idea de prendre per la força l'estafeta on la Remedios s'està provant el seu vestit de núvia.
Mare de Déu, senyor.
Amb una il·lusió bàrbara.
Claro.
En aquest moment, la patriòtica Buendía pren represàlies contra aquest batalló de rebels, que són, bueno, comunistes, socialistes i tot l'ordent que es pugui imaginar qualsevol feixista, diríem, no? O gent del règim. I aquí mostra fins a on es pot arribar per intentar defensar els seus valors, els que... amb el que ella creu. Bueno, el tràiler és
boníssim. Sí, el tràiler té uns punts que déu-n'hi-do. Bueno, deixem aquí aquesta.
Va.
I anem per la propera, que és una pel·lícula que ens ve d'Alemanya i és Estela, víctima i culpable.
Tienes que pedir perdón. No puedes seguir viviendo con esa culpa.
Amb Estela, víctima i culpable, tornem a estar en un entorn de guerra i de postguerra. És una pel·lícula que escriu i dirigeix Kilian Herdor, de Vivir sin parar. La protagonista principal és la Paula Behr, de La sombra del pasado o En tránsito, i el paper protagonista masculí és de Janis Niewoehner, a veure, Niewoehner, que volen veure a Napoleón.
A tu el japonès et surt molt millor.
Sí, i Múnich hem vist Peres de una guerra. Sobretot perquè com que ningú l'entén, jo el meu és el que està bé.
Queda molt bé, queda molt lleuger.
Aquesta pel·lícula també és molt bona i també té una estètica molt bona i una posada en escena molt bona. No tenim puntuació, ens ve d'Alemanya, ja veurem. Però no tenim un nas. Mira que el que he explicat al principi dels Òscars, ens ho ha de fer cas.
Sí, sí, bueno, perquè això pel telèfon sempre t'escolten, ja ho sabeu. I jo suposo que els dels Òscars ens escolten a nosaltres.
Hombre, i tant. I tant, diuen aquell poblet
via telefònica per
de Catalunya, a les Terres de l'Ebre, i ens escolten.
De pareja indecala.
Bueno, vinga, va.
A veure, això va d'una noia que és l'Estela Goldschlag, hòstia, m'ha sortit, que és una noia que tots els nois de la seva escola jueva de Berlín, bueno, li van al darrere, no? La noia somia en tenir algun dia una gran carrera com a cantant de jazz i fer-se famosa, clar. La seva vida comença a estar amenaçada des que els nazis van prendre el poder l'any 33. I finalment ja és un caos quan ella i la seva família han de fugir a la clandestinitat l'any 43. Enmig d'aquest merder de la Segona Guerra Mundial, per escapar de la mà dels nazis i que la deportin amb ella i la seva família, és quan se'ls emporten cap als camps d'extermini, a Auschwitz, etc. Doncs l'Estela ha d'entregar a altres jueus com ella. O sigui, és la condició perquè no se l'enduguin amb ell, no? I és aquest d'allò.
Sí.
Fixa't que
l'anterior... Bueno, per això és víctima i culpable.
Clar.
Dels dos papers.
Clar. Però fixa't que l'anterior i aquesta són de postguerra mundial i de papers que es fan marcats molt per la història
context,
política,
clar,
i per la guerra que ha aixecat a tothom.
Sí, sí.
La següent també, ja veràs.
El cas del Goldman.
Goldman, Pierre Bernard, nacido en Lyon el 22 de junio del 44.
El cas Goldman és una pel·lícula francesa. Està dirigida per Cédric Kahn, de Festa en família o Una vida millor. Està protagonitzada per Arié Borchalter, The Girl, Promesa al amanecer, o Marie Curie, Arthur Harari, León duerme esta noche, Sibyl i Onoda, de totes elles n'hem parlat. Ha guanyat premis en els Premis César i ha estat nominada a altres festivals. Té una puntuació molt alta. La veritat és que la posada en escena a mi també m'ha agradat molt d'aquesta pel·lícula. I com deies tu, com canvia d'un context a l'altre amb una situació que quasi podríem dir paral·lela.
Sí, sí.
Quan tu ho expliquis direm aquí.
Sí. Eh? A veure, aquí és un drama judicial. Eh? En un... El tema és un judici que es va fer a França als anys 70 contra un activista polític, Pierre Goldman. L'any 69, Pierre Goldman, un intel·lectual d'esquerres, que era supervivent de l'Holocaust, i era una icona literària, un tio que escrivia... El detenen a París. Se l'acusa de fer tres atracaments i, a més, d'un robatori sanguinari a una farmàcia que va acabar amb la vida de dues dones. Goldman reconeix els tres primers atracaments, però no la seva participació en aquest atracament a la farmàcia. L'apoyen amplis sectors de l'esquerra francesa i el judici d'en Pierre Goldman, bueno, provoca passions i interès mediàtic i de tot, no? I al mig de tot hi ha la relació antagònica entre Goldman i l'advocat George Kiechman, que és un tio jove, que és el seu advocat. Però són antagònics, no funcionen igual. Els dos són jueus polacs o polonesos.
Polonesos.
Són jueus polonesos, no? Que venen de famílies humils. I el seu passat està marcat per les experiències tràgiques, però això sí, els seus destins no poden ser més oposats.
A mi... La història d'aquest tio, de, almenys la història així superficial, m'ha recordat a la Salvador Puig Antic, és a dir, t'agafen, t'acusen com que ets un activista, et carreguen un mort damunt, però aquí hi ha un judici. És clar. La diferència, bueno, allà, d'una societat i de l'altra.
El Paco i la Collares que deien que pa que perder el tiempo.
Sí, tot i que aquest tampoc no va tenir cap final feliç, aquest noi.
Bueno.
No ho explico, es pot buscar a internet, eh?
Bé, però no els hi diguis la pàgina web.
Però... Bueno, anem a l'última. Anem a l'última, i l'última es diu Nuestro Último Baile.
Clar.
Perquè és l'última.
Querida Liz, pienso en ti todo el tiempo.
Elizabeth te traerá la comida y yo estaré siempre disponible. Todos nos iremos turnando.
Nuestro Último Baile és una pel·lícula suïssa. En venen poquíssimes de pel·lícules suïsses. Està dirigida i escrita per Delphine Lerici. És la mateixa directora de L'Horizonte. Paper principal per François Berland, que és el mateix protagonista de Los Chicos del Coro, ara la podeu no veure al teatre, Transporter, L'Escuela de la Vida o El Concierto. L'acompanya el Casey Motet Klein, de Cambio de Reinas y El Acontecimiento. Està bé.
El tema és bo.
Sí, i té el to de les pel·lícules franceses.
Sí, però a més el tema és bo i és molt real.
Sí.
És molt, sí. Molt possible.
Molt.
A veure, Germain és un jubilat de vida contemplativa que de cop i volta es queda vidu als 75 anys. I no s'ha fet mai la idea d'estar sol, vull dir, és que David ho de repent ni ell no tenia...
Previst.
No, però així com un preveu que a partir de certa edat pots estar malalt, pots... però aquest no comptava que la dona se li pogués morir, no? I resulta que comença, la família comença a interferir en la seva vida quotidiana. Visites, trucades... que no paren, dinars concertats sense planificació, o sigui, el volen entretenir. La seva vida es converteix en un rellotge suís, diu. Però la ment de Germain està en una altra part. Ell vol complir una promesa que li va fer la dona, perquè era la idea de crear una dansa contemporània. que era una il·lusió d'ell i que era... I, bueno, és el fet d'algú que... Mira, el meu pare, quan es va quedar vidu, ja tenia 77 o 78 anys.
Són quasi similars. Sí.
Doncs allò de que de cop i volta, abans de quedar-se vidu, tenia la dona, o sigui, ma mare, que estava fotuda, tenia arteriosclerosi i tenia problemes. I ell la cuidava, la feia funcionar i tot anava collonut. Es mora i llavors tothom para. I ell un dia va dir, collons, quan jo cuidava a la vostra mare,
no hi havia problema.
I ara que estic sol no em puc cuidar a mi. Era aquesta idea. Clar, com que queda vidu, tothom aparell.
Clar.
Bueno, hi ha també l'altre extrem, els que diuen, bueno, ja, ell ja saps que és molt independent. Bueno, pues això.
Molt bé, doncs fins aquí el...
Fins aquí la meva història.
Sí. Home, és una història que il·lustra lo de la pel·lícula. Està bé per fer-ho entenedor, eh?
Molt bé, doncs res.
I acabem el noticiari de les pel·lícules d'aquesta setmana.
Sembla un nodo.
Sí, una mica sí. Hauríem de fer una altra mica de salsa. Jo no sé què podríem fer al programa.
Mira, podem posar la música del nodo al final.
No, home, no, que semblarà Polònia. Amics de Fila Zero, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. A reveure.
Adéu.